A Flor de Pell, amb Roser Ventura.
Avui torna a ser dimecres i, per tant, a les 9 del vespre parlem a Flor de Pell amb la Roser Ventura. Bona nit, Roser.
Molt bona nit, Gemma.
Com estàs?
Molt bé, esplèndida.
Oh, així m'agrada. I avui ens portes un tema també una mica calentet aquí sobre la taula, que és l'adolescència. Déu-n'hi-do, no?, aquesta etapa de la vida.
Sí, és una etapa bastant, com diria, que crea bastanta al·lèrgia, no?, sobretot els pares que tenen fills adolescents o no tan adolescents, perquè aquesta etapa cada vegada comença més aviat. Nanos que potser ja tenen 7-8 anys, encara no han entrat a l'adolescència, però ja es comporten com adolescents.
Com futurs adolescents.
Sí, amb aquests canvis que tots ens fan tanta por. Els pares realment reaccionem de forma bastant temerosa, no? Ostres, què m'espera ara amb aquesta edat que tenen aquests comportaments que ens fan tanta por, no? A veure com ens sortirà, si és nen, si és nena, quins perills hi ha al voltant d'aquesta etapa, no? Tant que a mi em sembla precisament una etapa molt interessant. Jo, tots els nanos que m'arriben, de totes les edats, ja no només em defineixo el que és l'adolescència pròpiament dita, sinó a totes les etapes, no? Els nanos que estan aprenent, que seran els futurs adults, els nostres futurs polítics i governants o els futurs empresaris, veig que tenen moltes bueno, unes capacitats que s'estan formant, que estan evolucionant i que, segons el que reben de l'exterior, del seu entorn, dels seus pares, del seu entorn d'amics, no?, i de l'escola, doncs veig que són oportunitats úniques per poder ajudar-los a que ells mateixos es canalitzin, no?, trobin la via que els faci fer i actuar i estudiar, si cal, no? Els estudis, depèn del que vulguin estudiar o depèn del camí que vulguin seguir o de les seves aficions, puguin trobar una línia coherent a la seva vida que els faci estar bé amb si mateixos i que no es converteixin, pobrets, en víctimes del sistema en el que vivim, que és molt fagocitador.
Sí.
En el sentit de que ràpidament capta la seva atenció perquè hi ha molts estímuls que són tentadors i que són fàcils i que són relativament accessibles, però que fan que agafin vies que els fan anar o els fan allunyar de si mateixos. Vull concretar molt aquest aspecte, no?, de que el fet que tinguin a l'abast moltes tecnologies, i diguem tecnologies perquè avui per avui és el que més els agrada la robòtica, els agrada tot el que té relació amb les tecnologies, els atrau moltíssim, no? Però si això no ho sabem canalitzar bé o no ho sabem conduir bé als pares o els mentors que estem al seu voltant, moltes vegades és causa de molts problemes i conflictes a nivell també emocional. Perquè, és clar, és important casar les dues coses, entendre que tot va junt, que no és molt important els coneixements, les notes, les qualificacions, sinó que és tan o més important la base emocional sobre el que el nano haurà de fer i de crear i de construir el seu propi futur.
Sí, clar. I també els pares és veure-ho d'una altra manera, no? No tant de que el nano se m'ha revelat, sinó de els fills estan experimentant i se'ls ha d'acompanyar en aquesta experimentació per poder crear, és el que deies, no?, els futurs dirigents, sí, del nostre món.
Sí, sí.
En els propers anys.
I que han d'adquirir els propis compromisos vitals, ja no només des del model que han heredat, perquè, és clar, el major problema està en això, no?, que els pares moltes vegades voldrien... Ells han tingut una formació i han tingut una forma una educació dels seus pares, però, clar, és un model que ara, en aquest moment, s'està quedant molt, molt escanyolit. No?
Caduc, sí.
Caduc, escanyolit, no es poden aconseguir les mateixes coses que s'aconseguien a l'època anterior, la disciplina els nanos no la reben bé, és una disciplina que els sembla, bueno, que simplement no l'accepten, ja és dintre de la seva capacitat de rebel·lia, la disciplina està totalment rebutjada, no? Llavors s'ha de buscar altres camins i altres vies perquè ells mateixos entenguin que ha de ser més l'autodisciplina que no pas la disciplina imposada des de l'autoritat, no? També s'adonen els nanos moltíssim, perquè això està a l'hora del dia, que els seus pares fracassen en les seves relacions. La majoria dels nanos que arriben al centre que tenim aquí a Sant Celoni són de pares separats, que parlen de padrastres, de madrastres, d'hermanastres, que hi ha un embolic tremendo que fins que no ho entens estàs un temps perdut, no? Però realment és així. Llavors veuen que els seus pares fracassen, però els seus pares intenten que ells es posin en ordre des de les seves creences, i els nanos entren, tenen un xoc
un perquè conflicte.
Els hi crea conflicte perquè veuen que allò no està funcionant, que no és el que veuen, que crea infelicitat, insatisfacció, disturbis a casa, disturbis en família, no? Que és difícil de, són difícils de conciliar, etc. Llavors, clar, d'alguna manera tot això els pesa, no? Els pesa, els fa sentir molt sols, incompresos, hi ha molta incomprensió perquè... Però el que passa que tampoc, com que no hi ha algú al voltant que estigui disposat a escoltar-los i a fer-los aquest acompanyament, no hi ha la presència de l'adult, perquè l'adult està molt ocupat, està saturat, està...
I potser l'adult encara porta el xip de que aquell adolescent encara és un nen o una nena.
Exacte.
I no s'han adonat de que ja està entrant o
sí,
ja està submergit del ple.
I no només això, o sigui, és així, però també és veritat que moltes vegades, com que ja són adolescents, pensem que
ja
van sols i que ja poden madurar. I evidentment no podem comparar amb la maduració que té un adult, perquè té molts més anys de vida, evidentment, i l'adolescent sí que té capacitat de maduració, però és impossible que sigui un ésser adult, no?, i madur. A vegades els exigim això, només perquè ja intel·lectualment ho podrien entendre, però no. No, perquè, de fet, ells emocionalment, que és la carència més important que arrosseguen els nanos avui dia, emocionalment estan plens de conflictes que no poden ni saben com resoldre, perquè els adults tampoc els estem donant solucions, perquè nosaltres tampoc els resolem. I llavors aquest acompanyament és molt clar, però no està present dins de l'imaginari de pares i moltes vegades professors, no? També perquè a les escoles hi ha molts nanos a cada classe, ja no es pot personalitzar i clar, no hi ha temps per dedicar-se a cada nano l'espai o el temps suficient com perquè el nano pugui sentir-se acompanyat. Aquesta dificultat a l'escola hi és. Els pares d'això en són poc conscients. Pensen que portant els nanos a reforç escolar doncs ja recuperaran les assignatures i que tinguin més disciplina i més voluntat ja serà suficient, però de fet no estem resolent el problema de fons.
També ha de ser una mica difícil, no, Roser? Perquè, clar, en aquest punt és quan això, els adolescents normalment es distancien més dels pares, perquè els veuen potser més diferents que ells volen canviar el món i els pares els hi recorden un món que ells no volen imitar.
Correcte.
I estàs dient que els pares els han d'intentar acompanyar, d'ajudar-los en aquest creixement, però clar, és una mica difícil, no? Perquè que els fills es tinguin en contra dels pares, els pares ho intenten, però potser aquí encara es genera més caos.
Clar, sí, de fet és així, eh? És realment sembla com que és una etapa on hi ha difícil solució, no? Però a vegades és també una mica més d'informació que tinguin els pares de com realment, quina és aquesta etapa, no? Què està passant a l'adolescent? O sigui, que el fet que sigui adolescent no vol dir que se l'hagi d'imposar una disciplina perquè ja sigui un adult eficient i que aconsegueixi totes les seves fites, no? Només que els pares sabessin que, com dic jo, aquesta etapa té unes connotacions molt positives, val? Perquè és una etapa que és una oportunitat perquè ells evolucionin. Aquesta capacitat que té el cervell per adaptar-se a les situacions, a les noves situacions, jo ho veig com algo molt positiu. Vull dir que se'ls digui que estan en aquesta edat del pavo, no? Com es diu pejorativament, que estan a l'edat del pavo, que no, simplement és canviar l'enfoc i veure que, de fet, no és una etapa gris i difícil de traspassar, sinó que pot ser una etapa molt, molt interessant perquè el nano faci els canvis adequats. El que passa que és això, que és important i és indispensable la presència del pare, de la mare, de l'adult, val? Perquè el nano estigui acompanyat i tingui la possibilitat de veure allà on pot escollir i que no es desviï del camí, perquè el que és més fàcil és que es desviï si no hi ha una presència adulta que l'estigui acompanyant i que l'ajudi, el recolzi, li doni sigui capaç de donar-li respostes als seus dubtes, etc. I que l'ajudi també a distingir, a saber discernir què és el que li agrada, què és el que li convé, què és el que no li convé, segons... Molts nanos no saben el que volen ser quan siguin grans. I no passa res. No passa res, però sí que tenim una forma de saber que aquell nano està content i està feliç. No està més feliç perquè... O sigui, quan demana moltes coses a nivell consum, de consumir jocs, de consumir...
Roba,
emblemes, piercings... tot el que sigui voler estar dintre d'un model o seguir un model, està assenyalant que aquell nano no està feliç, que no està content amb el que fa, no es coneix a si mateix, no sap com treure els seus potencials, està una mica despistat i està buscant recolzament en models externs que són totalment artificials. Val? Un nano feliç doncs, té una vida, comparteix amb els altres, té amics, té relacions on comparteix els seus coneixements. Per exemple, jo sempre dic que a l'hora d'estudiar no és bo tancar amb un adolescent hores i hores aïllat. Vale? Aïllar-los, el que més els perjudica és l'aïllament. L'aïllament, ni que sigui fent uns deures escolars, no? O el que passa habitualment és que s'estan moltes estones amb els jocs... com es diuen aquests
jocs? Amb els videojocs.
Videojocs, la consola, la Wii, el que sigui, no? El mòbil, tanmateix, és igual, el WhatsApp, els messengers. Estan moltes, o sigui, el problema no és que tinguin a l'abast aquests tipus de tecnologies, el problema és que s'hi passen moltes hores.
L'accés.
L'accés, el fet de que estan aïllats i estan posats o volcats en un món que està fora de la realitat, i llavors el temps que passin moltes hores envoltats d'aquestes tecnologies i interaccionant amb aquestes tecnologies fa que quan desconnecten no acaben d'estar desconnectar mai, sempre queden amb... Clar, són moltes hores que s'hi passen els adolescents. Si tu ho medeixes, realment a mi m'alarma moltíssim. Val? Perquè, clar, tot això els perjudica moltíssim. Tenen un cervell molt, molt fàcil amb una plasticitat molt important per poder agafar camins que els portin a ser persones felices i productives en el sentit positiu, no productives en quant a produir, sinó productives en el sentit de saber i de conduir-los a anar a buscar el que els agrada, el que els hi convé, el que els fa feliços, el que els omple, el que els ajuda a compartir i no a aïllar-se, el que els ajuda a buscar relacions sanes de que després d'aquestes relacions, evidentment, doncs, són compartir aficions i aficions, evidentment, sanes, no? Que els hi aportin benefici, que els hi aportin benestar. Si això es fa des d'aquestes edats, de grans, evitem depressions, evitarem molts conflictes, depressions, inseguretats, falta de confiança, aquesta, diguem-ne, endèmia, no?, o aquesta pandèmia que hi ha de nanos que no tenen ganes de fer res, que es neguen a fer res, que no connecten amb res, que tot els és igual, tot els és indiferent. Val? Perquè, bueno, han crescut, sí, hi ha els pares, però la presència d'aquests pares ha sigut molt...
Gairebé nul·la.
Gairebé nul·la, o encara que hagin estat a casa, estaven absents, no? Aquesta presència dels adults és molt important en aquesta etapa, molt.
I a vegades, Roser, també pot ser factible de dir, doncs, si hi ha aquest distanciament tan brutal entre pares i fills, adolescents, doncs que s'accedeixi a un reforç, que és el que tu deies, no escolar, no a nivell de...
No acadèmic,
no
clar.
Acadèmic, sí. Sinó a nivell de persona, d'algun professional, que també pot ser com el vincle aquest, no? Aquesta presència d'algú extern, que també a vegades pot afavorir aquesta comunicació i que l'adolescent, sí. S'obri i es pugui crear, no?, aquesta nova línia de treball.
Sí, de fet, això que deies, no?, per una banda, dins el que és l'etapa de l'adolescència és important perquè ells ja senten que s'han de crear la seva pròpia vida. Llavors, el fet de voler sortir de l'entorn familiar és una cosa que s'ha d'acceptar, que forma part del seu creixement. I, clar, evidentment hi ha molts nivells i molts nivells de conflicte. No hauria de ser conflictiu, hauria de ser una oportunitat que els pares haurien d'afavorir. Però, clar, els pares normalment el que van és amb por i ja anticipen el perill i ja comencen a posar límits quan no està justificat. D'acord? Llavors aquí els pares els hi falta informació en aquest sentit. I en quant al que deies de l'acompanyament a través de persones que puguin doncs, ajudar aquests nanos a conduir-los cap a un camí que a més els hi sigui beneficiós, profitós i sobretot satisfactori, és, a més, que el canvi el notes de seguida. Si quan tu fas aquest acompanyament, encara que sigui només l'estona que el nano ha d'estudiar o ha de repassar o ha de reforçar alguna matèria, aquest acompanyament donant una sèrie de pautes que són molt bàsiques i molt senzilles, només saber que aquell nano se sent que pot expressar les seves dificultats, els seus dubtes, les seves carències, es fa molt fàcil, es crea una relació i un vincle que el nano no té a la seva vida habitual, però que se sent molt recolzat i que el fa sentir molt a gust, no? Llavors, clar, no és des d'una imposició, sinó que és simplement una garantia que aquell nano farà un procés i tirarà endavant i a més aprendrà a reconèixer quins són els seus potencials. Perquè, clar, es tracta de reforçar aquelles fortaleses que té cada persona, que no tots els nanos són iguals. Això no vol dir que perquè tregui males qualificacions sigui una persona que no val o que no serveix o que no serà un triomfador, no? En absolut, no té res a veure.
Clar, això és el que dèiem a fora de micro abans de començar a gravar, que cada persona serveix per alguna cosa diferent,
sí.
I que s'ha de trobar aquesta persona diferent, però que és difícil que perquè a vegades els pares ja vas amb una idea predeterminada, sí, del que vols que el teu fill o filla sigui i que no t'encaixi.
O que simplement tregui un nivell de notes escolars perquè pugui arribar a fer una carrera. No?
Exacte, i potser la criatura doncs, no vol estudiar una carrera o simplement perquè serveixi per alguna altra cosa completament diferent.
Sí, sí, sí. Sí.
Que és el que dèiem, no? A vegades, de dir les expectatives que posen davant dels nanos, bueno, dels adolescents, a vegades són expectatives que no s'adiuen gens amb la persona que tenen a davant.
Habitualment no s'adiuen. I, a més, sempre és més l'etiqueta de quin tipus de professional voldria que fos el meu fill, que potser jo no ho he pogut ser, o hagués volgut i no vaig poder, i això fa molt de mal perquè els nanos a vegades doncs, s'ho agafen com una cosa realment importantíssima que han de fer i ho fan i s'esforcen, d'acord? I arriba un dia doncs, que s'adonen que allò realment no era el que volien i que allò els ha portat a ser infeliços, a haver de fer sacrificis importants que no els aportaven cap benestar, sinó que era com una lleialtat a la voluntat dels pares, perquè, clar, segons com ens eduquen, som molt fidels a aquestes lleialtats. Per nosaltres és molt important que els pares ens aprovin, que ens estimin, que no ens abandonin, que no ens rebutgin, i això a vegades ho necessitem inclús passat a l'adolescència, perquè ens hem acostumat
a tenir aquest aprovament matern i patern.
Exacte. Ens hem acostumat, no sabríem viure sense ell. O potser no l'hem tingut en la parella que hem format i continuem enganxats en aquest sentit o continuem bevent d'aquesta... Sobretot, es veu amb homes i amb dones, no? Però amb els homes i les seves mares això passa... I es manté en la inconsciència durant més temps, inclús que amb les dones. Sí. Sí, perquè les dones tenen més noció de que les coses... Si hem de canviar alguna cosa, primer m'he de mirar. Les dones tenim més tendència a qüestionar-nos les coses. Qüestionar, que això que estic fent realment m'agrada, em fa feliç. Els homes, si els hi funciona, normalment sempre ja va bé. No tenen aquesta tendència o aquesta facilitat de qüestionar-se la seva vida. Han seguit un model i no s'han parat mai a pensar si els agrada o no els agrada o si podrien trobar-ne un de millor. Això és important també perquè, evidentment, la nostra família, la família que formem i els fills que tinguem arrossegaran aquesta incapacitat de poder-me qüestionar si el que estic fent... Clar, nosaltres volem fills feliços, volem que els nostres fills estiguin bé i que siguin molt feliços, però... No seran més feliços perquè els donem més cotxes o més roba de marca o els portem a les millors escoles. És que no va per aquí. Ens pensem que és això perquè encara ho portem del patró anterior.
Clar, però també ens hem de col·locar en el patró anterior, que era que els pares dels nostres pares no els van poder donar res en els nostres pares i, per tant, els nostres pares...
Però com que això ja no ho recordem... encara ens seguim movent els mateixos patrons, el que és el millor pels nostres fills, una bona escola... Bueno, és relatiu. O sigui, no vol dir exactament que aquell nen o aquella nena sortirà més feliç que si va a l'escola pública. No té res a veure.
I això també, Roser, vol dir que, per exemple, insistir en que els nanos, evidentment que han de fer els deures quan van a l'escola, eh? Això, evidentment.
No, però... quan van a l'escola, i el que dèiem fora a mi, que també a l'estiu hi ha molts pares que dubten, no?, de si és bo que facin deures o no, doncs només que sabessin, tinguessin una dada a la mà, no?, per exemple, que els deures a les vacances són necessaris perquè els aprenentatges que han fet durant el curs s'han d'instal·lar en la memòria a llarg termini. Si no, sobretot en aquest país que hi ha tantes vacances i que fins que no passen 3 o 4 mesos, 3 mesos i mig o 2 mesos i mig, no ho sé, però depèn de l'escola, no tornen a connectar amb els coneixements. Es veu que cognitivament això no és tan bo. O sigui, és bo que durant les vacances tinguin... I també en les mateixes condicions, no deixar-los sols tancats en una habitació i fins que no acabis els deures no surts, o les escoles, com es diuen, aquests quaderns d'estiu, no?
Sí.
Que n'hi ha tants. Està molt bé. O sigui, cognitivament és molt positiu que vagin repassant els coneixements i l'aprenentatge que han fet durant el curs. Tant si ha de ser per aprovar l'assignatura que ha sigut insuficient, com si no.
Sí,
encara
sí.
Que hagin tret una bona nota. És bona opció que durant l'estiu tinguin contacte amb aquells aprenentatges que han tingut durant el curs. Val? Perquè, esclar, si no, molts pares diuen no, és que ja han estudiat prou durant el curs, ara que juguin i que es diverteixin. Bueno, llavors què vol dir? Que anar a l'escola vol dir que és un sacrifici molt gran i que, a més és algo...
Clar, ja ho estàs inculcant.
Farragós, no? Ja ho estàs inculcant. De fet, no ha de ser així. Són coneixements. I són coneixements que ajuden a que el cervell es desenvolupi. I parlo igual d'unes matemàtiques que d'un llenguatge musical. El llenguatge musical és molt important perquè desenvolupa una part del cervell, l'educació musical, sigui la que sigui, encara que sigui mínima, als nanos els ajuda. La plasticitat del cervell és capaç de tenir aprenentatges molt diversos, perquè ha, com ja sabem, hi ha moltes intel·ligències, no només n'hi ha una, sinó que hi ha diverses intel·ligències. És una forma de que el nano o la nena doncs, sàpiguen també connectar amb allò que més els fa feliços. És a dir, que tot el que sigui aprenentatge i que amb ells els hi causi un interès, evidentment sempre hi haurà assignatures que no els agradaran tant. És impossible que t'agradi tot.
Exacte, això a tots ens ha passat.
Exacte. Llavors, aquestes assignatures no cal que treguis un 10, perquè les matemàtiques són més importants. Això ho decidirà el teu fill, si li agraden més o menys. D'acord que a vegades és perquè el professor ho ensenya d'una manera molt dificultosa i molt aspra, diria jo, no? Jo també m'hi he trobat. Però, bueno, hi ha recursos, hi ha solucions per a aquestes coses. Ara, és tan important el llenguatge musical com qualsevol altre tipus de llenguatge, com el llenguatge matemàtic, i de la lògica matemàtica, no? Llavors, clar, l'adolescència i la preadolescència és una oportunitat evolutiva més que pas una etapa difícil i complexa com tots l'estem veient o l'estem volent veure. Jo trobo, a mi em sembla una etapa meravellosa. Jo, de fet, amb els meus pacients o amb els meus clients treballa molt més de gust i és molt més fàcil i més fluid treballar en aquestes etapes. I inclús fins a 20 i pico o 30 anys. Vull dir que ja no... persones que no s'han casat, per exemple, o sí que tenen parella, no? Però es fa un procés realment molt diferent de quan és una persona adulta que ja té molt integrats i molt assimilats i assumits una sèrie de models i creences. Aquí sí que és molt difícil de canviar-ho.
Clar, en aquest moment és el punt de l'adolescència, és el punt del qüestionament de tot.
Clar, i has de tenir respostes vàlides, perquè si no, no es conformen en qualsevol cosa. D'acord que se'ls ha de posar límits amb una certa edat. És a dir, no, també a vegades els pares estem pecant de donar masses explicacions quan no calen. Fins aquí perquè...
Ho dic jo.
Ho dic jo, és la norma, ja sé que els hi fa molta ràbia, però és que se'ls ha de posar línies perquè si no...
Però final... és que de normes, realment, Roser, agafem el camí que agafem.
N'hi ha d'haver.
N'hi ha d'haver.
Sí.
És a dir, és així, n'hi ha.
És una forma
per tant,
també...
Tu trobaràs al llarg de la teva vida.
Sense ser injustes... És una forma també que en el futur una persona s'autodisciplini, perquè és molt diferent que algú t'imposi alguna cosa que quan tu creus que no arribaràs a tenir un resultat si tu no t'autoimposes unes normes i unes disciplines o unes rutines per poder tenir una constància i un compromís amb allò que has decidit fer, no? clar, des de la imposició, fàcilment el nano, i més a l'adolescència, si és un pare injust o que no se l'escolta o que se li diu les coses perquè han de ser així, i a vegades ens trobem pares que són injustos, les seves preocupacions, els seus problemes a la feina, la seva insatisfacció personal o la seva infelicitat fa que sigui molt més important que el que pugui dir un mocós d'11 anys, no?
Clar, perquè a vegades és el que hem dit també en altres programes, costa molt desconnectar
Exacte.
Dels teus problemes i veure que el teu fill o la teva filla no té res a veure amb el que et passi a tu a la feina.
I no té per què pagar-ne les conseqüències.
Exacte.
Per això és millor. No dic que s'hagi d'estar tot el dia amb ells, però sí que és important donar-los una hora, per exemple, cada dia, de qualitat, en el sentit d'estar allà present i d'estar pendent d'aquell nano que està creixent i que s'està formant i que tingui atès les seves necessitats, no? Emocionalment això és molt important, perquè si no els nanos se senten sols, però com que no saben interpretar que s'estan sentint sols, evidentment el més fàcil és buscar aquestes vies que ens dona la societat de consum, no? De buscar internet, i això està a l'ordre del dia. Els nanos es desvien fàcilment perquè no tenen la presència important dels pares.
I jo aquí també hi afegiria, Roser, que és que el que veuen dels pares és que també estan enganxats en el mòbil.
Sí, lamentablement.
I per tant, és a dir, si veuen el pare que està tota l'estona, està amb ells, representa, però que li envien un missatge i mira el missatge i el contesta i el truquen per telèfon i l'agafa i el contesten, clar, l'altre actuarà de la mateixa manera.
Sí, això afecta
com una
a tots
cosa
els nivells,
normal.
Perquè inclús tinc parelles que tenen problemes precisament perquè l'altre està constantment, i en aquest cas és ella, constantment al mòbil. I és com que quan estan junts no hi ha vida.
No estan junts.
No estan junts. No hi ha la presència de l'altre perquè es pugui crear un intercanvi, un compartir, una interaccionar, no? I compartir pues, el que és important a la vida, que al final són molt poquetes coses. Uh-huh. I aquests moments, si no no són de qualitat, ens empobrim moltíssim i molt ràpidament, a més a més.
Uh-huh.
I el mateix que passa amb els adolescents passa amb els adults. Clar, per això dic que aquestes etapes són vitals de poder-les conduir al màxim amb aquesta responsabilitat, no? I amb aquesta visió oberta. Dic, no és que hagi de ser una cosa estricta, però sí que és important posar-hi atenció perquè passa molt ràpid i el nano, quan es perd, després és molt difícil retornar-lo.
I, a més, els pares que tenen més d'un fill o filla, per tant, passaran per més d'una adolescència, també han de tenir clar que el que els ha funcionat amb un dels seus fills no ha de per què funcionar amb el segon o amb el tercer o amb el quart.
Això ni amb un fill únic, moltes vegades, que venen a consulta, és que no puc més perquè no sé què fer amb ell o ella, tal. Però escolta'm una cosa, dic, si no t'ha funcionat així fins ara, vol dir que alguna cosa has de canviar, no? Oh, però és que no pot ser, perquè ha de ser així, perquè se sopa a les 8 i perquè si no està a les 8... I dius, però a veure, no t'ha funcionat, oi? El sistema que has fet servir t'està esgotant a tu. Estàs de mal humor quan arribes a casa. És una guerra.
I no és profitós.
I potser que canviem alguna cosa.
Clar.
Potser ara podríem provar de fer tot el contrari, no? A veure, deixa'l créixer. I realment et trobes amb qüestions així, no? Que els adults a vegades som incapaços de desempallegar-nos o de prendre distància amb les nostres, el que creiem que és el millor, i veure que realment allò no ens està funcionant, que no està donant resultat, que ei,
anem a utilitzar altres armes que tinguem.
Sí, has d'agafar una actitud diferent, perquè és que si no, al final, petaràs.
Clar. Sí, no? En aquesta edat també s'ha de mirar quin és el límit que pots arribar.
És que, a més, tenen molta energia. Els nens tenen, i els adolescents tenen, molta energia i no es cansen. I si saben que et poden un dia, ho intentaran un altre i ho continuaran intentant, encara que per ells és inconscient. Però, evidentment, ells busquen satisfer les seves necessitats, que tampoc no les tenen conscients, però, bueno, aquest desgast hi és, eh? Hi és molt important i a vegades ens pot canviar totalment l'energia d'un dia. Entens? Vull dir, si has de passar tota la tarda amb un adolescent que t'està donant una tensió i una ansietat i t'està provocant una sensació tan desagradable, doncs a veure, pensem, alguna cosa hem de fer aquí perquè tu ets l'adult.
Sí, sí, exacte. I és una situació, i és una situació que no és sana per ningú.
No, clar.
I que aquesta aproximació que tu deies, aquesta presència que han de tenir els pares i mares al costat de l'adolescent...
No és per donar ordres i controlar, sinó precisament tot el contrari. És per estar allà i veure doncs, quin és el pols de la situació, no? Què és el que necessito? Sí, primer fer-me les preguntes adequades i veure què és el que necessito o què és el que necessita aquesta nena o aquest nen. On m'estic equivocant o on no arribo? Perquè al final és...
Sí, sí, tots som humans i hem de reconèixer els nostres límits i potser hi ha coses que ens superen, tant per coneixements com per situació.
Sí, sí, i una de les coses és aquesta, doncs no veure l'adolescència o la preadolescència com una època difícil i complexa, que és el que es creu generalment. Jo no estic d'acord en absolut, al contrari, és tot el contrari. A mi em sembla una oportunitat deliciosa perquè, a més, ho veiem així, no? I els nanos, realment, és fàcil, com que no han arribat encara a l'estat adult, és fàcil canviar la seva perspectiva, no? I la seva valoració de les coses. Ells, evidentment, es defensen d'allà on se senten perjudicats i creen pues, aquestes defenses, no? El primer és mostrar rebel·lia o passar de tot, com hi ha tanta problemàtica ara, i és que se'n van cap a un altre cantó, busquen les seves tribus, i a partir d'aquí ells es creen un personatge des d'on defensar-se d'una situació que no els agrada ni els fa feliços. Clar, no és a través del control i de l'imposar, sinó és a través d'una via més de comprensió i d'estar present, perquè si estàs present al final, evidentment hi ha moltes coses que veuràs.
Molt bé, Roser. Podríem dir, doncs, que l'adolescència és un dels grans reptes que tenen els pares i mares a sobre la taula.
Exactament.
Molt bé.
A vegades els adults diem això, no?, que estan aquests nanos... Hi ha l'altre dia un conegut meu. Com estan els teus fills? Doncs em respon per WhatsApp, doncs fent les tonteries de l'adolescència. No, evidentment no vaig respondre, però vull dir que, clar, no és que facin tonteries, és que estan provant.
Clar.
Estan provant i és un moment, ja et dic, molt, molt bonic i molt dolç per poder entusiasmar-los a fer coses, però clar, que estiguin connectades amb els valors humans, no? No que per no estar amb ells, perquè és clar, és que ja es fa des de petits. Nen, entretén-te, t'encenc la tele i veus els dibujos. Els dibuixos
sí,
animats.
Sí.
I ens acostumem així, no som conscients que els estem... portant a ser persones disperses, que no estiguin en contacte amb la seva pròpia creativitat, que les idees sempre i els models els tenen de la televisió, els personatges Disney, tots els nanos, aquest estiu en els tallers que fèiem de teatre, tots buscaven personatges, evidentment, han de ser com dels contes, no? Nosaltres quan érem petits també buscàvem personatges
sí,
de contes.
Sí, sí, sí.
Però vull dir que els hi arriben tant a través de les imatges que... difícilment ells poden ampliar
el ventall.
Model, no? I el ventall. Veus que necessiten inclús ser aquells personatges que no tenen connexió amb la realitat moltes vegades. I has de fer que al final connectin.
Sí, clar.
Perquè si no són conscients de l'emoció que hi ha allà dins, de que realment que estan intentant satisfer. Que se'ls deixa i que ho facin, però després fer una mica
el
tancament per dir, aquí què estava passant en aquesta història? Això que ha passat? Que... Clar, si ho tanques, llavors sembla que no, però els nanos hi tenen una visió diferent sobre aquell personatge que tampoc es podien explicar perquè els hi atreia tant. D'acord? Vull dir que tot és això, un acompanyament respectuós i que hi hagi consciència de que les coses es poden resoldre de moltes maneres, inclús més senzilles que no pas aquests estats de que a vegades explotem, no?
Sí.
Els pares de no puc més, això no té solució, no sé què fer, i a vegades quan ja són adolescents també, clar, busquen límits o busquen traspassar límits i entren en llocs que són molt perillosos i que és fàcil que s'hi perdin, no?
Per tant, és important ser-hi presents, com has dit.
Sí.
Sí. I anar seguint aquesta evolució, anar-los ajudant amb el que faci falta, però des de la presència, no des d'un control.
Exacte, i no des de la dissipació que suposa doncs, que estiguin moltes hores aïllats.
Mm-hmm. Amb els, noves tecnologies,
amb les noves tecnologies, el que sigui. Sí, sí, sí.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Roser, per endinsar-nos una miqueta més al món de l'adolescent.
Moltes gràcies a tu, Gemma.
Fins d'aquí 15 dies.
Fins d'aquí 15 dies, Gemma.
A Flor de Pell, amb Roser Ventura.